Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con él. Ep! Si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per seguir a la sintonia de Ràdio Estel. I avui sí podem dir allò de... I per fi va arribar el divendres. Ja tenim a tocar el cap de setmana, malgrat les previsions del temps no són precisament les millors. Però si en dissabte i diumenge tampoc no passa res. Anem a parlar en propietat del que el temps ens té preparat de cara a les properes hores. Ens ho explica, com és habitual, Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. Inestabilitat de cara a les properes hores arreu de Catalunya, sobretot cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, amb una tarda que serà una mica més ennuvolada que no pas aquest matí. I al llarg d'aquesta tarda, ruixats que afectaran comarques del nord de Barcelona i també de l'interior de Girona. A banda d'això, també esmentar la tramuntana que bufarà al nord de la Costa Brava. En aquest sector no esperem pas que plogui. Les temperatures avui, com les dic, o una miqueta més altes. De cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, baixen les temperatures. Demà dissabte, amb més núvols que no pas avui. I també amb la possibilitat que pugui haver-hi ruixats a qualsevol punt de Catalunya, tant de la costa com també del Pirineu. Serien, però, de curta durada i amb poca quantitat d'aigua. I demà a la tarda augmenta molt més aquest risc de precipitacions, sobretot comarques de Barcelona i de Girona, tret de l'Alt Empordà, perquè allà bufarà la tramuntana. De cara a diumenge es manté el temps insegur i inestable, amb clarianes, però també amb risc de precipitacions a punts de la meitat nord.
Gràcies, Jordi. La portada del dia continua sense moure'ns d'Ucraïna. Ja ha passat 9 dies des que va començar la guerra i les fotografies i els titulars que les acompanyen resulten cada vegada més inquietants. Avui hem vist el gran incendi que ha originat l'atac de Rússia tot just al costat de la central nuclear de Zaporíjia, que és la més gran d'altra banda de tota Europa, el que ha provocat una preocupació absolutament lògica per part de tothom. De fet, ara mateix hi ha una última hora al respecte que podria confirmar que efectivament hi ha tot un seguit de persones que han perdut la vida en el que seria aquest atac. Ara de seguida ho confirmarem. En qualsevol cas, fonts ucraïneses asseguraven fa poques hores que els soldats russos s'havien fet amb el control de la central, i a tot això el president ucraïnès Volodymyr Zelensky acusava Vladimir Putin de voler provocar una catàstrofe mundial, posant com a exemple el que va passar a Txernòbil. La sensació és que Putin de mica en mica es va sortint amb la seva, i la seva és que vol fer-se amb tot el control d'Ucraïna, tal com va explicar ahir el president francès després d'una nova conversa amb ell. L'únic punt que ens dona una mica d'aire és l'acord al que van arribar ahir les delegacions dels dos països d'obrir corredors humanitaris per tal que els ciutadans puguin sortir del país fugint dels atacs dels que estan sent víctimes. De tot plegat. En parlarem en uns minuts. A la tertúlia d'aquest programa avui portarà fins als micròfons de Ràdio Estel Ivan Marzà, Guillem Casals i Ivan Condés. Tenim un programa en el que tindrem molta ocasió de parlar de diferents aspectes d'aquesta qüestió. Ara de seguida els hi expliquem. Les 3 i 4 minuts obrim el sumari del Tot anirà bé. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns què passa avui al programa.
Doncs en aquesta edició de divendres del Tot anirà bé seguim mirant cap a Ucraïna. I és que a mesura que els bombardejos i les sirenes antiaèries van prenent protagonisme, el suport de la població internacional segueix creixent a través de donacions a l'exèrcit ucraïnès. Unes ajudes que arriben en forma de criptomonedes i que es potencien a internet gràcies a l'actuació de la comunitat de hackers Anonymous, que ja fa dies que ha deixat clara la seva posició, anar contra Putin. Per això, per entendre fins a quin punt les criptomonedes, la ciberguerra i el paper d'Anonymous són determinants en aquest conflicte, en parlarem i ho farem amb veus expertes en el tema, com la del president de l'Associació Catalana d'Actius Digitals, Víctor Monreal, la del doctor en Seguretat Internacional, Guillem Colom, i la del director de la secció nuclear a la UPC, Lluís Badet. Tot això en un dia on el nostre filòsof de capçalera, Antonio Fornés, ens convida a fer un repàs per les idees d'alguns dels filòsofs més importants per, al final, descobrir de quina manera cadascun d'ells concebia la guerra. I avui acabarem el programa parlant del fenomen del teletreball. Ara que sembla ser que els casos de Covid segueixen en aquesta tendència a la baixa, les empreses estan tornant a apostar perquè la vida laboral torni a la seva normalitat. Un dels exemples és l'empresa Google, que ha decidit que el proper 4 d'abril els seus treballadors tornaran a treballar presencialment 3 dies de la setmana. És per això que avui hem convidat el psicòleg Ricard Cayuela perquè ens expliqui quins són els veritables pros i contres del teletreball i fins a quin punt és millor o pitjor per les nostres vides. Un final de programa en el que també coneixerem els anuncis més surrealistes que circulen per internet, les notícies menys interessants, els dies internacionals i l'última hora de la música del Mocho Fraile.
Ja veuen que tenim un llarg camí per endavant, des d'ara fins a les 6 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, gaudint en cada moment del fet que sigui divendres i portant com podem la resta de coses, perquè és, insisteixo, una jornada en la que continuen plovent-nos titulars francament inquietants. Pere Jumentí, què tal? Bona tarda, Pere.
Bona tarda,
arrenquem a fer... Arrenquem, efectivament, dèiem, amb una última hora, no, Pere?
Exacte, sí. Amb una darrera hora que estem avançant des de Ràdio Estel, que fins ara no constaven ferits ni víctimes mortals en aquest incendi a la central nuclear més gran d'Europa. Finalment, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Ucraïna ha assegurat que diverses persones haurien mort en aquest atac i d'altres haurien resultat ferides com a conseqüència de l'incendi que hauria estat provocat per un projectil rus aquesta matinada. Per tot plegat, l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica proposa una reunió a Txernòbil amb Ucraïna i Rússia per pactar garanties de seguretat sobre les instal·lacions nuclears ucraïneses. Mentrestant, la Unió Europea i l'OTAN diuen que l'atac a la central nuclear demostra la irresponsabilitat de Rússia i deixen clar que no intervindran directament en la guerra a Ucraïna. El secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken afirma que l'OTAN, tot i que no busca entrar en cap guerra, està, però, preparada per defensar, diu, cada centímetre del territori de l'Aliança Transatlàntica. Una altra de les conseqüències del conflicte armat a Ucraïna és l'efecte que està tenint en l'economia. El preu del petroli i del gas està assolint màxims històrics i de retruc han fet incrementar el de la benzina i l'electricitat. Des que les tropes de Putin van començar la seva invasió a Ucraïna fa una setmana, el gas s'ha disparat més d'un 65%, fregant els 200 euros per megawatt hora, i el preu del petroli ha augmentat un 15%, arribant als $120 per barril de Brent. A Catalunya, per ara, hi ha 164 persones ucraïneses a la xarxa d'albergs de la Generalitat. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha apuntat en una entrevista en aquesta emissora que aquesta xifra augmentarà els propers dies i que, davant d'aquesta situació, el govern de Catalunya ha estat reunit per valorar els possibles escenaris. I a Barcelona, l'alcaldessa de la ciutat, l'Ada Colau, ha defensat avui la seva gestió davant la jutgessa que l'investiga per si hi ha hagut irregularitats en la concessió de subvencions a entitats socials afins. També ha negat haver intervingut d'alguna manera en aquesta concessió. Colau ha assegurat que ja no tramitava directament les subvencions i ha defensat la seva legalitat. També ha recordat que aquestes ajudes es donaven des d'abans que ella estigués al govern de la ciutat. Més tard, des de l'Ajuntament de Barcelona, l'alcaldessa ha manifestat que espera que la querella s'acabi arxivant i apunta que darrere hi ha mala fe. La batllessa considera que volien atacar-la ella i erosionar la seva credibilitat i la de les entitats socials. I el govern vol crear una nova llei de policia que promogui canvis als cossos de seguretat, com, per exemple, que faci servir menys la força, sigui més feminista i tingui més en compte l'opinió dels ciutadans. Interior aposta perquè els cossos de seguretat facin només servir la força quan sigui indispensable per protegir persones i béns. Abans vol, però, prioritzar el diàleg, la mediació i el consens. Aquesta és una de les principals reivindicacions que feia la CUP. I, per cert, que ahir el Mobile World Congress va tancar una edició post-pandèmia, superant les seves previsions i acollint en aquest certamen més de 60.000 assistents d'uns 200 països. Ahir va celebrar doncs, aquesta clausura, no?, d'aquest certamen que heu estat seguint des d'aquí, també és del Tot anirà bé, amb més de 1.900 expositors, un miler de ponents, dels quals 97 han estat presencials, el 97%. L'organització considera que ha estat un èxit absolut. L'edició d'enguany ha estat marcada, com hem estat veient, pel 5G, l'internet de les coses i la intel·ligència artificial, i hauria tingut un impacte de 6.700 llocs de treball aquí a la ciutat. I per acabar, una notícia més cultural, després d'un 2020 sense gaires festivals, ara aquest 2021 ja hem anat arrencant, no?, aquest 2022, volíem dir, el Cap Roig recupera el seu cartell internacional amb Sebastián Yatra, Cristina Aguilera, Morat i Mica. El cartell també inclourà altres artistes catalans, com poden ser Stay Homes, Rigoberta Bandini o Sergio Dalma.
Molt bé, gràcies, Pere. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
Les 3 i 10 minuts, anem un cop d'ull. El més destacat dels diaris digitals. Si més no, aquelles coses que més ens criden l'atenció. Núria Ros, en què t'has fixat avui?
Doncs mira, amb el que avui destaca el Nació Digital, que explica que una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha aconseguit desarticular un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a l'interior de cases dels entorns de Barcelona i Galícia. Al grup se li atribueixen una trentena de robatoris i l'operació ha acabat amb un total de 3 homes detinguts que, atenció, entre tots sumen 83 antecedents policials per robatoris amb força a domicili. De fet, tots 3 ja van ser detinguts l'any 2019 i el 2020 per robatoris amb força a la zona del Maresme. Segons destaca avui la plataforma, els arrestats ja han passat a disposició del jutjat número 19 de Barcelona, que n'ha decretat l'ingrés directe a presó. L'organització s'havia especialitzat, com et deia, en robatoris en cases aïllades d'urbanitzacions ubicades a localitats de l'extraradi de Barcelona, i la seva actuació era robar entre la tarda i la nit quan a l'interior dels habitatges no hi havia ningú. D'aquesta manera, els integrants seleccionaven una zona en cometre els robatoris per després desplaçar-se a un altre punt de l'estat espanyol amb l'objectiu, doncs, de dificultar la investigació policial per una banda i per l'altra seguir perpetrant robatoris del mateix tipus. A més, també feien viatges als seus països d'origen, fet que els feia desaparèixer d'escena i d'una eventual acció policial. I a priori, doncs, semblava una organització molt ben pensada i dissenyada, però que al final, doncs, com et deia, ha acabat amb el seu ingrés a presó. Toni, avui també és indispensable parlar dels Premis Enderroc. I és que Oques Grasses i Zoo han estat els grans triomfadors de l'edició 24 dels Premis Enderroc. El grup d'Osona s'han portat els premis del millor disc pop-rock, de la crítica i del públic, i també la millor cançó per votació popular pel tema La gent que estimo. Per la seva banda, Zoo ha estat reconegut com a millor artista per la crítica i també per votació popular, i a tot això el públic li ha donat el premi al millor disc de la música urbana. D'aquesta manera, l'Auditori de Girona i a la nit es va tornar a omplir de música i públic per celebrar, doncs, aquesta nova edició dels premis que, any rere any, reconeixen els millors artistes de música a Catalunya. I avui, Toni, acabem i ho fem amb la cançó Give Peace a Chains, de John Lennon, per unir-nos, encara que sigui una mica més tard, a aquest missatge d'esperança davant la guerra d'Ucraïna, que durant aquest matí més de 150 cadenes de ràdio de 25 països europeus han llançat perquè, efectivament, aquí el Tot anirà bé també diem no a la guerra.
Arribem un pèl més tard, perquè no podíem arribar abans, però situem aquesta cançó també a la nostra portada, efectivament, per afegir-nos a aquesta iniciativa en la que ciutadans i ciutadanes de tot el món, des d'emissores de ràdio a tot arreu, totes les professions, diuen no a la guerra. Núria, gràcies.
Gràcies a tu.
2 minuts i arribem a 3:15. És el moment de fer la primera pausa del nostre programa. Quan tornem, tindrem l'oportunitat de comentar l'actualitat amb Ivan Condés, Ivan Marsà i Guillem Casals. I avui saludarem el diputat de Unidas Podemos al Congrés, Javier Sánchez Serna. De tot plegat, en parlem de seguida. Aquí a Ràdio Estel, aquí al Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving Values Forward.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
És un quart de quatre, em permetran que els expliqui una interioritat que acaba de passar en aquest estudi. Deia l'Ivan Condés. Ivan, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Diu, és un gust anar els divendres a la ràdio a fer una tertúlia abans de marxar de cap de setmana, però certament tota aquesta actualitat que tenim, que és absolutament marejant, no? Fa que sigui una mica inquietant, també, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, és inquietant, bàsicament perquè vens amb l'emoció, amb l'ànima una mica petita, no?, de dir, hosti, veure cada dia el drama que estem patint, que ens pensàvem que això a Europa no tornaria a passar, i evidentment que vens a gust a aquesta ràdio, però vens a debatre, a parlar, a comentar, a analitzar un esdeveniment molt tràgic.
Clar, un esdeveniment molt tràgic, Ivan Marçà, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que cada dia sembla afegir un capítol nou, no?, perquè avui la paraula nuclear s'ha obert pas. Ja veníem, ja teníem una certa herència, però diguem que avui s'ha obert pas d'una manera consistent,
sí,
no?
Sí, 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 ja és un despropòsit, crec. Ja ho és tot, un despropòsit, però ahir la nit vaig poder trobar, quan s'estava assetjant la central nuclear aquesta, vaig poder trobar una camp en viu d'aquesta central nuclear. I veure com es disparava indiscriminadament cap a la central nuclear et deixava de dir, però què estem fent? Què estem jugant? Sí, sí. Estem jugant a una ruleta russa, a veure què passa. Millor dit, a veure què passa. Es veia com es disparaven directament cap a la central nuclear. I deies, no ho entenc, no ho entenc. Estem buscant un Txernòbil, que estem buscant?
Guillem Casals, bona tarda.
Bona tarda.
De Txernòbil ha parlat, efectivament, el president ucraïnès, no? Acusant a Vladimir Putin de voler reproduir aquell malson històric, no?
Bueno, president ucraïnès, que a les últimes hores també em sembla que era el Times o no sé qui era, que filtrava, no?, o explicava que hi ha hagut tres intents d'assassinat en directe,
sí,
diguéssim.
Sí, sí.
No, situació complicada, la veritat.
I que difícil és tot, no? És a dir, hem vist fa una estona les declaracions del secretari general de l'OTAN. És molt, molt, molt complicat, segurament, prendre decisions, perquè tal i com comentava ell mateix, qualsevol acció que faci l'OTAN, amb tota probabilitat tindrà una resposta russa, i això ens pot portar a una tragèdia encara molt més gran que la que tenim, no?
Sí, tot i que és cert que la situació és delicadíssima, però jo voldria aquí tirar una llança en favor de l'OTAN, d'acord? Ja que aquí hi ha un discurs antiimperialista i anti-OTAN molt arrelat amb certes esferes polítiques, que l'OTAN, i avui les declaracions de Jens Stoltenberg ara a migdia, sí, sí, han sigut molt clares, no volem entrar en conflicte, no enviarem gent allà i volem evitar que això s'escali. Primer. Segon, l'OTAN no ha enviat, no ha tancat el cel primer directament, no ha enviat armes directament, i mirem quina ha sigut l'estratègia dels països europeus. Ni la Unió Europea tot en bloc ha enviat armes. L'estratègia ha sigut que cada estat decidia o no enviar armes allà i cada estat les enviava individualment a Ucraïna, desvinculant totalment a l'OTAN. És evident que si aquí haguéssim volgut escalar el conflicte, l'OTAN tenia totes les eines a la mà, bàsicament perquè és cert que Rússia és un dels exèrcits més potents del món, però si, per informacions que he pogut veure, tot l'armament i totes les tropes que té l'OTAN dupliquen o quasi tripliquen les de Rússia. Per tant, jo crec que hem de valorar la ponderació i la moderació de l'OTAN a dia d'avui.
Segurament, de fet, Guillem, és exactament el que està fent l'OTAN, no? Valorar molt cada pas que es fa, cada paraula que es diu, no? Perquè tot en aquests moments pot tenir conseqüències.
Del tot, l'Ivan comentava ara el rol de l'OTAN. Tu, Toni, comentaves a l'inici, per mi el que és rellevant potser, o el que demana un estudi jo dic jo des d'una posició de poc experta, diguéssim, és el rol d'Europa. I també és veritat que Europa en un moment donat, o inclús la OTAN en un moment donat, també es plantegen per poder donar resposta unitària a determinats conflictes com aquest, o potser com aquest. Fa uns mesos, en un escenari molt diferent, però parlant del Covid, parlàvem també de la resposta europea, si havia estat o no havia estat a l'alçada, unitàriament o no unitàriament. Bueno, m'agradaria pensar que no lamentarem d'aquí unes setmanes si ha sigut o no ha sigut prou, o si ha sigut o no ha sigut suficient. Jo avui no ho sé, em preocupa que el que deia el Toni, que Europa no estigui a l'alçada, que la política no estigui a l'alçada i que, per tant, aquells no sé si és euroscèptics o eurocrítics o negacionistes d'Europa, diguéssim, puguin acabar carregant-se d'arguments i acabar tenint un Parlament Europeu o acabar tenint països europeus encara amb més presència i encara amb més força de l'extrema dreta, que són els discursos que normalment acaben sortint reforçats quan les solucions o quan la política no aporta solucions.
Què et sembla, Ivan?
No, només escoltant el que deia abans l'Ivan Condés d'aquest escenari possible que s'haguessin pogut donar d'una OTAN contra Rússia, és que fa esgarrifar un, perquè fins on pot arribar això. Sí que és veritat, també estava mirant el que deia l'Alvarez, el ministre d'Exteriors, que sortia d'aquesta reunió de l'OTAN, reproduïa exactament les mateixes paraules que deia el secretari general, Jens Stoltenberg. I bé, Europa li ha tocat adaptar-se ràpidament a com enviar armes, com fer-ho, perquè no sigui la Unió Europea en bloc. També es deia si ho podien fer a través del mecanisme d'aquest que tenen per la pau, que es diu irònicament, que és cap on es desviaven en un principi els estats, després s'ha decidit que no. Aquí han donat no només Espanya, en el cas que es va dir que primer no es donarien armes, sinó que es donaria només material defensiu, al final s'han donat també armes. Pensem, per exemple, com ha canviat totalment Alemanya. O sigui, la postura d'Alemanya ha canviat brutalment, també, aquí dintre. O sigui, ens ha tocat canviar en una setmana totalment la forma de veure Europa i que Europa realment sigui tingui una posició geoestratègica i jugui amb això quan no hi jugava fins ara.
És això que dèiem, és que és el comentari exactament que estàvem fent fora d'antena quan parlàvem del futur d'Europa, no? Que tota aquesta reinvenció que es ve obligada a fer aquesta Europa tan acostumada a assistir a les grans discrepàncies entre els governs que la formen i que a hores d'ara han de prendre decisions a correcuita perquè, efectivament, la seva situació geoestratègica està obligant directament, no?
Sí. No. Ara, Europa, primer, ha demostrat una cosa que no havia demostrat els últims anys, cosa per la qual patia aquest descrèdit, que és unitat i una certa unanimitat i rapidesa. Perquè tots recordem la passivitat que va costar infinitats de vides a la guerra de Bòsnia. I segon, com ha canviat el marc. Vull dir, països amb governs socialdemòcrates o d'esquerres, com Suècia, que s'havia passat 80 anys d'absoluta neutralitat, envien armes directament a Ucraïna. Alemanya, trencant aquesta neutralitat, amb govern socialdemòcrata i de Verds, envien armes a Ucraïna. L'estat espanyol, amb govern de PSOE i Podemos, envien armes directament a Ucraïna. I altres països d'Europa amb governs socialdemòcrates. Cosa que xoca molt, i això m'interessa més. És cert que quan parlem de geoestratègia i arma i exèrcit no n'entenem, però a mi m'interessa més el relat que està instal·lat a Catalunya i que vam tenir una mostra amb la manifestació de dimecres passat. Aquí a Catalunya tenim un pacifisme, diguem-li naïf, diguem-li nemodé, diguem-li innocent o a vegades immoral, com deia avui Marcel Cintas en un article al Nacional, que equipara agressor i víctima. D'acord? Que agafa un lema equidistant de no a la guerra per no culpabilitzar qui hem de culpabilitzar, que és Putin. I aquí faig un parèntesi. Compte amb culpabilitzar Rússia i els russos, que segurament molts russos ni saben què està passant ni estan d'acord amb aquesta guerra. Aquest problema és un psicòpata assassí i, diguéssim, la seva camarilla, el seu govern i part del seu exèrcit. No? I aleshores, a tota Europa, governs socialdemòcrates i d'esquerres envien armament directament per armar i aquí diem que no. Aquí diem que no a la guerra, muntem una manifestació que és la primera, jo crec que deu ser l'única al món, on les persones a les quals aquella causa defensa, o sigui, els ucranians, se'n desmarquen, marxen de la manifestació i munten una manifestació indignats paral·lela a Sant Jaume. I això ens ho hem de fer mirar tots. Perquè aquí hi ha uns agredits i uns agressors. D'acord? I aquest és el discurs, aquest és el relat d'una certa esquerra que mira un altre costat a Venezuela o a Cuba, o mira un altre costat quan Rússia, quan Corea del Nord i quan Xina armen a baixar l'Assad i provoca una guerra d'11 anys amb 500.000 morts. I jo crec que això ens hem de començar a fer mirar. I la lliçó d'aquests països amb governs d'esquerres enviant armes a Ucraïna, els estan dient a l'esquerra catalana quin és el camí, segurament.
Voleu fer algun comentari ràpid? Ho dic perquè és molt consistent el que acaba de dir l'Ivan. De seguida anem al telèfon. Ruego un segundo de paciencia a la persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico, perquè entenc que probablement voldreu dir alguna cosa, Ivan.
Sí, sí,
això,
sí.
No?
Completament. Comparteixo moltes coses dels que ha dit l'Ivan. Jo vaig estar a la manifestació del dia abans, el dia abans de Sant Jaume. I era una vergonya com allà sí que hi havia ucraïnesos, i allà no hi va, no es va presentar ningú, llevat de Junts, recordo que estaven darrere nostra, i PSC. No va venir ningú més a una manifestació presentada que va convocar la Federació Catalana de Municipis amb l'Associació Catalana de Municipis. No va venir ningú més.
Guillem, cap comentari?
M'interessa el tema de fons, tornant-hi a la preocupació. Què vull dir amb això? A mi em costa veure solucions a curt, avui, la veritat. No... Fa una setmana, i abans parlàvem d'Europa a la intervenció anterior, i curiosament, quan l'Ivan ha respost, ha parlat de França i ha parlat d'Alemanya, individualment. No ho dic malament, ho dic com a símptoma, també. Fa 3 setmanes o 15 dies vèiem a Macron reunit en una taula immensa, diguéssim, amb Putin, i al final, tot com ha desencadenat, semblava que Macron era gairebé... no sé si l'han aguet lleig o digue-li com vulguis. Olaf Scholz sortia fa una setmana amb un rol concret que fa 24 hores ja no és el mateix, però tornem a parlar d'estats, i a les últimes 48, 72 o 100 i pico hores hem sentit parlar molt de Merkel i què ha passat arrel de la seva desaparició al capdavant de la Cancelleria Alemanya. La resposta a Europa em costa veure-la, i en canvi veig a Rússia i a Ucraïna amb un paper on tinc la sensació, sense cap voluntat d'equiparar, perquè crec que és evidentíssim que sí, que hi ha un responsable, i crec que no hi ha equidistància possible, crec, però bueno, hi ha contextos històrics de moltes coses, però només hi ha un responsable. Em costa creure que avui qualsevol dels dos vulgui baixar armes. Tinc la sensació que Rússia creu que dia que passa guanya terreny, i per tant li és favorable a la situació, mentre Ucraïna el primer dia o les primeres 24 hores semblava que això seria una cosa ràpida, i no ho ha sigut tant, i per tant Ucraïna cada dia que passa mantenint Kiev té la sensació que aguanta més resistència i que Rússia això li desgasta. Per tant, em costa creure que en poques hores això ho tinguem resolt, i una solució a curt em costa anticipar-la.
Està amb nosaltres el diputat d'Unidas Podemos al Congrés, el senyor Javier Sánchez Serna. Senyor Sánchez Serna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, ante todo, por estar con nosotros. ¿Usted piensa también que deberíamos apostar por más Europa y menos Estados?
Deberíamos apostar por más Europa y por una reordenación de Europa que no fuera para la guerra, sino para la paz. En ese sentido, nosotros siempre nos hemos pronunciado estos años para desarrollar lo que se ha llamado la autonomía estratégica de Europa. Seguramente, con ese desarrollo, pues no nos habíamos visto en las puertas de un conflicto en el que, por una parte, la expansión de la OTAN a las fronteras de Rusia, y por otra parte, la acción criminal de Putin, y en esto no hago una equidistancia, sino que llamo a las cosas por su nombre, acción criminal, y esa invasión ilegal de un país soberano como es Ucrania, nos ha colocado en un escenario muy peligroso que si no lo remediamos con las mejores armas que siempre tuvo la refundación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron la negociación y las vías diplomáticas, nos puede llevar a un conflicto, a un nuevo conflicto mundial.
¿Usted entiende que con Putin se cumple aquello de dos no se pelean si uno no quiere?
Yo creo que en este caso hay que decir que quien ha provocado esta situación, más allá de antecedentes históricos, es quien cruza la línea de un país que es soberano, y por tanto nosotros en ningún caso mantenemos esa distancia que decían hace un momento, sino que hemos denunciado desde el principio lo que es una agresión injustificada de Putin, del gobierno ruso a un país como es Ucrania. Ahora lo que estamos es en una situación distinta. Estamos, a las puertas de lo que puede ser un conflicto mundial si no conseguimos desescalar este conflicto. Y en ese sentido, nosotros nos hemos pronunciado por reforzar las vías diplomáticas. A veces se ridiculiza, ¿no? Y se dice, cuando te están atacando, ¿no? Cuando un Estado o un gobernante como Putin ataca a un pueblo, pues de nada sirven las vías diplomáticas. Al final, todo conflicto acaba generando sus propias vías diplomáticas y sus propias formas de negociación. Y yo creo que en este momento falta una implicación mayor por parte de Europa, de la Unión Europea, en esa posibilidad. Por ejemplo, hemos visto reuniones entre las delegaciones ucranianas y rusas donde las delegaciones europeas no estaban, donde no se han cuidado esos canales de diálogo. Y a mí me parece que Ucrania o su presidente Zelensky tendría mucha más fuerza si al sentarse en esa mesa con delegaciones rusas o incluso con Putin tuviera detrás también a las delegaciones y a la diplomacia de Europa para llegar a una solución. A una solución que no implique más dolor y más sufrimiento a las poblaciones y sobre todo a la población ucraniana de lo que ya estamos viendo, que es terrible.
El día de ayer efectivamente se protagonizó, como muy bien comenta usted, por esa reunión entre las delegaciones rusa y ucraniana. Y pocas horas más tarde, Iván Marzá hace unos minutos recordaba el ataque a la central nuclear con disparos directos a esa central nuclear. ¿Entiende usted que si en esa mesa estuviese sentada Europa, la postura de Putin sería distinta?
Creemos que sí, creemos que las vías diplomáticas son ahora mismo la solución menos mala. Lo decía con esas mismas palabras ayer, pues un intelectual de la talla de Noam Chomsky. Estos días se han hecho razonamientos de todo tipo y creo que son razonamientos que responden a las imágenes terribles que se están viendo y que podemos entender, y que podemos entender desde el lado humano. Mucha gente estos días dice, pues si te estuvieran atacando, si estuvieran atacando tu país, ¿no te gustaría recibir armas? ¿No habría que...? Bueno, creo que realmente llenar a Ucrania de más armamento, convertirlo en un polvorín militar, que además tampoco cambiaría la correlación de fuerzas entre lo que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, como es el ejército ruso, lo único que puede hacer es retrasar varias semanas más, añadir miles de muertos más, al momento en el que nos tengamos que sentar con la mesa, con el enemigo, que siempre es lo más difícil, para pactar unas reglas de juego en las que se vea restaurada la seguridad europea para todas las partes. Creo que la salida de este conflicto va por allí, si queremos que este conflicto sea un conflicto que todavía se pueda controlar. Desde luego, quien dice que lo único que puede frenar a Putin es llenar a Ucrania de armas, ese razonamiento, aparte de que no es cierto, nos lo están diciendo ya expertos militares. Ayer vimos en una televisión española, ¿no?, al jefe del Estado Mayor del Ejército Europeo, que desconfiaba de la eficacia de esa medida, nos lleva a una lógica de bélica, a una lógica bélica por la cual, bueno, y si las armas no frenan, ¿qué es lo que va a frenar a Putin? ¿Meter a un conjunto de países europeos en esa guerra o directamente a la OTAN con los Estados Unidos? Creo que realmente si siguiera escalando esa lógica bélica, podríamos vernos en una situación muy peligrosa para todas las poblaciones, la ucraniana, la rusa, pero también la de Europa Occidental.
Déjeme decirle que me siento un poco extraño en esta entrevista, no por usted, sino por el contenido, en el sentido en el que parece como si ahora de repente unos estuviésemos a favor de las armas y los otros en contra y estuviésemos apostando por una solución con armas y con pistolas de fuego y con metralletas, cuando en realidad yo creo que esta es una conversación entre pacifistas todos, en donde el arma no es tanto un objeto de ataque, al menos argumental, sino más bien un objeto de defensa, ¿no? Yo me imagino que eso, además, es un poco el sustrato de las diferencias que sobre esta cuestión, la del armamento, se tienen en todos lados, incluso en su propio partido político, por ejemplo.
Pues sí, yo comparto su precisión. Yo creo que la sociedad catalana, la sociedad española, somos sociedad de paz, claro, y que queremos la paz y que lo que estamos es pensando y pensar, y a veces incluso tener dudas, no es algo malo en situaciones donde digamos que una escalada bélica podría llevarnos a escenarios irreversibles. Y aquí estamos hablando de una cuestión de eficacia, y si enviar armamento, que no solamente defensivo, porque nosotros dijimos armamento defensivo, me refiero a cascos, chalecos antibalas, ayuda humanitaria, corredores humanitarios, siempre el gobierno ha estado en eso, sino nos referimos a llenar de armas ahora mismo un país como Ucrania, si eso va a ser más eficaz, si eso cambia las correlaciones, es decir, si eso abre la posibilidad de que los ucranianos expulsen al ejército ruso. Hay muy pocos asesores militares que ahora mismo defiendan esa opción, sino que dicen que puede haber más riesgos añadidos a una situación que ya tiene mucho riesgo. Por ejemplo, que en las fronteras entre un país de la OTAN como es Polonia y Ucrania se dé algún tipo de accidente militar en la recepción de esas armas. Eso podría ser una situación muy peligrosa. Por eso nosotros creo que estamos todos en lo mismo y que tanto en el gobierno de coalición como en Unidas Podemos todos estamos por las vías diplomáticas y por restaurar la paz, y luego estamos debatiendo y expresando diferencias, que yo creo que son legítimas, sobre una medida coyuntural que tampoco sé si va a tener mucha más continuidad, porque si ya hay asesores militares que están diciendo, oiga usted, que lo de enviar armas ahora mismo no se está demostrando todo lo eficaz que se pensaba, pues lo mismo en unos días estamos en otro marco y eso no marca, digamos, como ninguna ruptura ni nada. Yo creo que estamos en un momento lo suficientemente grave para que todas las posiciones políticas que creo que quieren contribuir al bien común y al establecimiento de la paz, pues se expresen con legitimidad.
Claro. Señor Sánchez Serna, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. Ha sido muy interesante escucharle. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes. És el diputat de Unides Podemos al Congrés, Javier Sánchez Serna. Què us ha semblat? Qui vulgui, Llan, per exemple?
No, jo, amb la línia del que comentava el diputat, i seguint amb la reflexió que feia, jo crec que em costa veure solucions a curt, perquè em costa veure dir avui les posicions de guerra com que l'avui guanyi, però tinc la sensació que la ciutadania hi perdrà. I això també quadra amb una part del discurs que deia el diputat de les reunions sense Europa, o del concepte que s'està associant aquests dies com a concepte naïf defensar una defensa de no a la guerra, deixem-ho així. Clar, a mi m'agradaria que també la possibilitat de generar solucions no anessin estrictament lligades a més armament. És veritat, i té un punt potser de naïf, però m'agradaria creure que les solucions de fons no han de passar per una escalada d'aquest conflicte que acabi amb 200.000 morts, amb 500.000 morts, i que acabem decidint, ara fins aquí, ja han sigut prous morts i, per tant, ara sí que ja parem. I això torno amb una reflexió que comentàvem al principi, que és evident que segurament el no respondre per part d'Europa portaria una escalada per part de Rússia, que segurament no s'aturaria a Ucraïna. Ara ja ens queda una mica lluny, però el cap de setmana s'escoltava com Ucraïna amenaçava altres països, Rússia amenaçava a més països post-Ucraïna. Uh-huh. I, per tant, segur que cal una resposta per part de la política, diguéssim, en aquesta alçada. I tornant a l'inici de la conversa que teníem en el programa, em costa veure que l'atac d'aquesta nit sigui un atac nuclear estil el que podria ser Txernòbil. S'acosta més, dintre de la meva manera d'entendre-ho, com un control d'una infraestructura clau per la zona i per Europa i per... és igual, que no tant a un atac nuclear de les dimensions de Txernòbil, evidentment. Tinc la sensació que una escalada del conflicte pot acabar derivant en atacs nuclears. És veritat. I, per tant, crec que també d'aquí el risc. I també d'aquí una reflexió que es fa difícil en un moment de guerra, amb morts pel mig en l'última setmana, però que és veritat que a dia d'avui crec que de moment Rússia no ha posat tota la carn a la graella. I d'aquí també és el que espanta de veure de què ens podem trobar les següents setmanes o els següents dies.
Què volia, Ivan? Sí.
No, sí. Tornem a les vies diplomàtiques, evidentment, que i es mantenen obertes les vies diplomàtiques. Aquí cregui que no hi ha via diplomàtica oberta, de veritat. És que no entenc com funcionen aquests temes. Però què hem de fer en el mentrestant? Què fem amb els ucraïnesos? Els traiem a tots d'Ucraïna? Mm-hmm. És el que hem de fer, perquè si el senyor Putin no para de llançar bombes, quan anirem a sobre el terreny trobarem que no hi ha res. Absolutament. Absolutament res. Llavors, evidentment que sí que s'han de mantenir aquestes vies diplomàtiques, i la Unió Europea també ha d'entrar en aquestes vies diplomàtiques al costat d'Ucraïna, ja que ha demanat també urgent l'adhesió a la Unió Europea. Seria una mostra de, estem aquí al vostre costat també, però és que si no es fa alguna cosa amb la resistència d'Ucraïna, quan anirem a veure el que queda, no quedarà absolutament res. Sí que és veritat que el que volia fer Putin era claríssim, era controlar la segona central nuclear més gran del món. Evidentment que volia fer això. Ara estem parlant d'un possible accident nuclear, no un atac nuclear, perquè si allò fot un pet com Txernòbil, doncs ja s'ha acabat la guerra. Ja no podríem fer res més amb aquell país. Però tal com s'estava actuant ahir la nit, de fet, també el propi president de l'organisme nuclear va dir, si us plau, que estan jugant al costat d'aquesta central nuclear. És que va sortir a dir-ho. Tots ens podem centrar en el que estem fent aquí. Txernòbil ja la controlen també els russos, el que queda de Txernòbil, ara ja controlen aquesta. Però és que amb una d'aquestes se'ns pot anar a la mà i podem tenir un accident nuclear greu i riu-te de qualsevol atac nuclear si rebenta una d'aquestes centrals.
Sobre els comentaris del senyor Sánchez Serna. A veure, jo refuso la guerra com a mitjà per resoldre conflictes. Totalment, tots. Si Europa des de la Segona Guerra Mundial ho tenim molt clar, per això tota Europa ara ha actuat ràpid i amb unanimitat. Això per començar. Però no la guerra si a la paz sense alternatives és estèril. Vull dir, aquí hi ha una alternativa que és armar Ucraïna, que ha sigut més o menys unànime en tots els països de la Unió Europea. Quina és l'altra alternativa? L'altra alternativa és la diplomàcia, això ho tenim tots clar. Però és que la diplomàcia, Zelensky fa mesos que està parlant de reunir-se amb Vladimir Putin, cosa que ni li ha respost. És que abans de que s'envaís Ucraïna, el senyor Olaf Scholz va anar a parlar amb el senyor Putin, el senyor Macron va anar a parlar amb el senyor Putin, i el senyor Macron va dir posteriorment, m'ha enganyat. Per tant, les armes diplomàtiques, jo crec que s'han emprat, i el senyor Macron ha anat, no com a president de França, ha anat com a president de torn de la Unió Europea. Per tant, la Unió Europea, jo crec que s'hi ha posat. Una de les coses que ha dit, diu, és que l'OTAN s'expandeix per aquests països. No, miri, perdoni. Quan es desintegra la URSS, aquests països, aprofitant, diguéssim, el despiste de Rússia, el que fan és ràpidament demanar la seva integració a la Unió Europea i voluntàriament demanar el seu ingrés a l'OTAN. Vull dir, l'OTAN ni els obliga, ni posa bases allà sense permís. Vull dir, és una acció voluntària d'uns països que saben com les gasta aquest imperi i que en fugen, no? Una part d'aquest discurs és no la guerra. És com dir-li un malalt, no la malaltia. No, escolti'm, vostè no pot anar amb pancartes a un malalt. Vostè li dona solucions i amb medicina s'ha de matar aquella malaltia. I per acabar, aquest discurs, sí, i jo ho he sentit en diferents tertúlies i com una mica historiador, és el discurs que ens van fer el 1936. Vull dir, el 1936 hi ha un aixecament militar franquista i passa que dues potències militars d'aleshores, que són la de Hitler i de Mussolini, ajuden amb armes i magatges els insurgents i que Gran Bretanya i França decideixen no ajudar la república. Aleshores, els pacifistes et diuen no, és que si dones més armes cronifiques el conflicte, cronifiques el patiment. Que no es va cronificar el patiment a l'estat espanyol amb 40 anys de dictadura. Per tant, aquí no siguem càndids. Hi haurà dolor, hi haurà patiment. Sigui quina sigui la solució, dissortadament, perquè hi ha una agressió descomunal sobre un país de 44 milions de persones. Per tant, davant de la disjuntiva, i reconec els meus desconeixements armamentístics o de geopolítica, però i que t'has de posicionar davant de la disjuntiva. Entreguem armes o no entreguem armes, ja que la diplomàcia no avançarà donat l'element que tenim a l'altre costat, jo crec que és la posició que ara, en benefici del poble ucraïnès, perquè si no els trinxaran, jo crec que és l'oportuna.
Digues.
No, que s'ha vist també, per exemple, en Finlàndia, que de seguida ha corregut a dir igual nosaltres també ens interessa entrar a l'OTAN, amb tot això, perquè la setmana passada estava ja dient i Finlàndia, i com faci molt el tonto, vaig pujant cap allà. També crec que l'ha frenat bastant, que sí que està ocupant Ucraïna ràpidament, però no tan ràpidament com es pensava. Uh-huh. I això l'ha frenat una mica, perquè Moldàvia estava ja tremolant. Uh-huh. I més quan surten els documents de com entren a Ucraïna i moltes fletxes anaven cap a Moldàvia. Uh-huh. I ja estaven tremolant. I això és el que es frena, que estan resistint més del que es pensava, tot i que, evidentment, clar, és un monstre contra Ucraïna. Uh-huh. I està avançant, però està avançant més poc a poc del que es pensava.
Cap comentari, Guillem?
No.
Després de les 4 tindrem un convidat que jo tinc moltes ganes. De debò, perquè fa molts dies que tinc ganes de parlar d'això.
Amb nosaltres no.
Has trobat que eres cluent, el meu comentari, potser? O... No. I de fet, si us voleu quedar, serà meravellós. Home, interessant, és molt interessant. Perquè més enllà de la guerra, tenim la ciberguerra. I tenim el que li està passant a Putin a nivell digital, i el tema de les criptomonedes, i el posicionament d'Anonymous, i tot el que està passant amb això. No em diguis, Guillem, que el tema no és veritablement interessant, i sobretot que, a més, l'hem desplaçat segurament obligats, és a dir, jo ho deia aquests dies, no? Tenim tal pluja de titulars que és impossible abastar tothom, no? I abastar tot, no? Però aquest tema és interessantíssim, perquè la guerra a dia d'avui també juga a la xarxa, no?
De fet, en part no estem segurament en una guerra nuclear perquè hi ha una ciberguerra, segurament perquè hi ha una guerra econòmica, on aquesta setmana s'han sentit diferents propostes o idees de... És igual, que va acabar amb el Swift, amb congelacions d'actius, amb presència de determinats, diguéssim, empresaris o no, gent que s'ha de vendre a clubs de futbol, etc. Per tant, vull dir, hi ha una guerra també econòmica, segurament, o una relació directa amb l'economia russa, i hi ha una relació directa i molt estreta amb les xarxes socials i el comportament que aquests dies s'estan trobant molts periodistes cobrint aquesta situació, o el que s'està insinuant amb determinats mitjans prop de la propaganda, segurament, però també amb el comportament amb xarxes socials com Facebook, com Twitter, i com des de Rússia diuen que costa accedir a determinades imatges. Sí. Evidentment, a dia d'avui, lliurar una guerra no és lliurar una guerra fa 100 anys, sí, sí.
Déu-n'hi-do, fixeu-vos, titulars com que s'ha disparat l'interès i el preu per comprar or, que és aquell valor segur, que quan arriben èpoques d'inestabilitat econòmica tothom que té diners.
Tothom que pot,
efectivament, va...
Sí. La veritat que sí, el que deia ara el Guillem de Rússia, i com també costa accedir a moltes notícies, avui hi havia un periodista que està allà a Ucraïna, un periodista espanyol, que deia com el seu hotel, el propietari de l'hotel de Kiev, on està ell, havia trucat a la seva germana a Moscou, perquè viu a Moscou, i ell li deia el que passava a Ucraïna, i ell li deia que és impossible, que no estan atacant objectius civils. I ell li deia, però com no estan atacant objectius civils si estan plovent bombes al costat nostre?
Sí, crec que era Manel Elias aquest matí a TV3, on diria que era Manel Elias, comentava que la notícia de l'atac o del control de l'espai aquest nuclear... no sortia a cap mitjà rus. Diu, per aconseguir-ho trobar des d'aquí, diu, és molt difícil, has d'anar a determinades webs molt petites i trobar-ho allò a peu de pàgina.
Ara mateix el 324, és una de les notícies que té penjades del 324 ara a la seva edició digital. Ucraïna mostra soldats russos capturats, sorpresos, perquè ells anaven a Ucraïna creient que anaven a alliberar el país. És a dir, que la campanya de desinformació és potent, no?
Sí, ahir sortia també com, a banda, els deixaven trucar a casa... ells no porten mòbil, o sigui, els soldats russos no porten un mitjà de contacte amb la seva família, com quan els agafaven, els deixaven trucar a casa seva, els donaven menjar, perquè moltes, ja no els hi arriba ni el menjar un cop estan dintre d'Ucraïna, ja sortien uns quants que estaven a un lloc amagats i no tenien de menjar des de feia 2 dies, deien. Els deixen trucar a casa i quan els expliquen el que de veritat estan fent, és que no s'ho creuen a casa. Perquè diuen, no, si això no està sortint aquí. Sí, és el control que té de tot el que passa dintre de Rússia, també.
És la guerra del relat, no? Que és important. De fet, hi ha una cosa que també sorprèn, que fins ara tots teníem bastant assumit que hi havia una guerra soterrània a les xarxes, que hi ha guerres econòmiques, evidentment, i que semblava que la guerra militar quedava en un segon terme, no? I ara hem vist que no. Hem vist que hi ha potències que estan continuant amb aquesta mentalitat, evidentment per mi antiga, d'ocupar països, de posar tancs, quan tots teníem assumit. I imperis no n'hi ha ni de bons ni de dolents, eh? Jo quan diguéssim, soc tan beligerant, diguéssim, amb les esquerres i el discurs de l'esquerra aquí, ho dic perquè jo el 2003 anava a les manifestacions contra la guerra per la invasió d'Iraq. Vull dir que qualsevol imperi que es cometi una acció d'aquestes indiscriminada, injustificada, jo m'hi trobaré en contra. Però és curiós que tots tenim assumit que les guerres són econòmiques, són comercials i són online, i resulta que el que esclata ara és una guerra tradicional com el segle XX, no?
És veritablement impressionant. En fi, estem a 12 minuts de les 4 en punt de la tarda. Després de les notícies de les 4 continuarem parlant sobre aquesta qüestió des de 3 àmbits diferents. Ens acompanyarà, com dèiem, Guillem Colom, doctor en Seguretat Internacional i editor de Global Strategy, Víctor Monreal, president de l'Associació Catalana d'Actius Digitals, i, finalment, hem convidat també a Lluís Batet, director de la secció nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya, per conèixer les seves impressions una mica sobre tot el que està passant i a què ens estem estem enfrontant directament, no? Perquè, déu-n'hi-do. Parlem un moment de casa. Avui la imatge de l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, compareixent davant el jutge, doncs està allò, a tots els informatius, a totes les portades informatives. Ha defensat Ada Colau aquest divendres, està al jutjat, la seva gestió a la concessió de subvencions a entitats socials, com la PA, l'Observatori d'ESC o l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Ha explicat que les subvencions ja es donaven abans que ella entrés a l'Ajuntament i que l'interventor simplement va recomanar al govern municipal que, en comptes de donar ajudes extraordinàries i directes, es fes a través dels pressupostos per convocar ordinàries. També ha dit que el secretari general no va veure il·legal que ella no s'abstingués a la votació per aprovar les subvencions i ha assegurat que ella no va intervenir directament en la tramitació de les ajudes. Com heu vist la compareixença davant el jutjat de l'alcaldessa de Colau, Ivan?
Doncs una persona que està de veritat explicant el relat de com es treballa a l'Ajuntament. L'Ajuntament funciona, funciona bé en qüestió d'intervenció, en qüestió de com es fan aquestes coses. Hi ha d'haver signatures d'interventors, hi ha d'haver signatures de funcionaris que fan un control de tot això. No és donar a mans plenes per donar. De fet, no, és que no es pot fer. No es deu de fer i no es pot fer, que és el que hi ha. L'Ajuntament de Barcelona funciona en aquests temes, funciona bé, i res, esperar la resolució judicial, a veure el que diu.
Com heu vist vosaltres?
A veure, en primer lloc, més enllà de si aquesta imputació la porta a una sentència de culpabilitat, la senyora Colau el que fa és saltar-se a la torera del Codi Ètic dels Comuns, que deia que si tu eres una persona imputada havies de dimitir. Això ja no ho fa. Més enllà de si hi ha il·legalitats o no, la inhabiliten o culpabilitzen o no, això moralment és qüestionable i políticament és reprovable. Vull dir, a veure, el que diu l'interventor és cert, això era millor fer-ho per pressupost que no fer-ho a dit. I ella ho fa dit bàsicament perquè són algunes entitats afins. És cert que algunes d'elles ja havien rebut subvencions amb l'alcalde Trias, però altres no. I amb una d'elles ella tenia relacions personals per un costat i professionals per l'altre. Per tant, políticament això és del tot reprovable. Ja veurem si és això el que acaba amb la seva carrera política, si la sentencien. Però aquí hi ha un paral·lelisme evident amb el cas Ayuso. Mira, el cas Ayuso, alguns fiscals diuen no, segurament aquesta senyora no la podrem sentenciar perquè no hi ha proves, perquè no hi ha contractes, perquè no ha signat res, perquè no hi ha cap gravació telefònica. Però aquí no se l'escapa que la senyora Ayuso té alguna responsabilitat a que el seu germà s'emporti 280.000 euros d'una comissió l'any 2020, no? Aleshores, és possible que no hi hagi cap paper signat per la senyora Colau, però, home, 80 milions d'euros, entitats afins, no fetes per pressupost, sinó fetes a dit, políticament és molt reprobable.
Què dius, Guillem?
Em preocupa, més enllà que crec que no hi ha delicte, de fet ja es va sentenciar un cas molt similar i per tant ja es va dictar sentència, malgrat ara és un nou cas que ha fet portar l'alcaldessa a declarar, o de fet diria que avui vista prèvia, no? Em sembla que avui encara no eres al judici en si, diguéssim. Però, per tant, tinc la sensació, un poc equivocat, tampoc he estudiat dret jo, que no acabarà prosperant. Crec que, com deia l'Ivan Marzà, hi ha auditors, hi ha interventors, hi ha secretaria general, i és molt, 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 molt difícil que acabi passant una cosa així. Altra cosa és quines eines ens dotem, per quins contractes s'adjudiquen a dit, quins tipus de subvencions es poden donar i quins no, i com exercim un determinat control d'això. I també, com tots plegats, som víctimes de les pròpies normes que ens autoimposem a vegades d'accés de transparència. Aquest és un cas paradigmàtic dels comuns, on s'autoimposen un codi ètic que en un moment donat és veritat que hauria de portar l'alcaldessa segurament a plegar. Lo qual és curiós, perquè llavors qualsevol denúncia o qualsevol que vulgui fer plegar l'alcaldessa la denunciaria perquè plegués la pròpia alcaldessa. Per tant, és com el que es coneix a peu de carrer com un tret al peu. Tot i així, a mi el que em preocupa de fons, més enllà d'evidentment si hi ha o no hi ha alguna cosa i que això doncs ja es resoldrà, és que mentre parlem d'això no parlem de l'important, que és com està la ciutat. I després de 7 anys, si aquest govern municipal ha servit per llançar la ciutat cap punt nou horitzó, o si ha servit per paralitzar-la, que segurament s'acosta més a això, si té determinats problemes que s'estan cronificant, cosa que segurament és això, si el model de ciutat que demanen, diguéssim, els dos socis de govern és el mateix o no, que segurament és bastant diferent, si ens trobem amb una possible sortida de la crisi pandèmica cap a un horitzó, cap a una Barcelona del 2030, que segurament no, no hi ha dia d'avui una ciutat que estiguem dibuixant. I què em preocupa? Que segurament una declaració judicial com la d'avui s'ha acabat convertint en un míting de premsa al sortir, on l'alcaldessa ha acabat reivindicant la feina social que fan totes aquestes entitats, que és molt bona, o que majoritàriament, no la conec tot en detall, però que entenc que majoritàriament és bona, que s'ha acabat convertint també en un míting electoral, sobretot dels poderosos contra el poble. L'alcaldessa, que va arribar a l'alcaldia com a poble, reivindicant que són els poderosos que se la volen carregar i que per això ho estan denunciant. I crec que, si és així, que no nego que ho pugui ser, aquells poderosos que intenten denunciar l'alcaldessa segurament li estan fent un favor perquè ella se sent còmoda parlant de poble contra poderosos.
Estem a 5 minuts de les 4. L'Ivan s'ha apropat al micròfon? No sé si és que volies dir alguna cosa, Ivan Barçà.
No. Okay. Bueno, sí, podria dir molt, però...
Ja m'imagino. Deixeu-me que saludem el Toni Girabal, que és el nostre taxista de capçalera, que és aquell senyor que ara mateix té com a objectiu no portar-nos al lloc, sinó portar-nos fins aquí l'argument del carrer, no?, d'aquella gent que al llarg de tot el matí li han anat pujant al taxi. Toni, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, senyor? Molta feina avui al taxi o no?
Bueno, aviam, avui el mobile ha acabat, eh?
Això anava a dir.
Sí, però avui s'ha notat, aquesta setmana, que hi ha molta feina.
Hi ha hagut molta feina, no?
Sí, no com altres anys, perquè també ha vingut menys gent, però clar, sí que s'ha de reconèixer que... A part d'això és que els taxistes canvien també molt del torn, no? Ja trobaves que de matí, de matinada, 5-6 del matí, hi ha menys taxis.
Ja.
I clar, això fa que, doncs, que et generi més feina per tu.
Lògicament. Toni, al matí què tal, argumentalment parlant? De què parlava la gent avui?
Aviam, he portat un senyor... penso que, entre cometes, poderós dintre de Barcelona,
sí.
Perquè després he buscat i he vist que sí, i m'ha dit, diu de la força del no, m'ha parlat. Diu, vostè sap el que és la força del no? Dic, oi, miri, sí, ja sapiguem dir que no. Diu, vostè s'ha donat compte que a Barcelona diem no a tot? Diu, mira, han dit no a l'Hermitage, em diu. I en canvi, ara, tant a Madrid com a Sevilla com a Alacant, s'estan matant per tenir-lo. Diem no a l'ampliació de l'aeroport, i ara diem no a les Olimpiades. Diu, vostè creu que anem bé? Dic, bueno, dic, no sé, dic, jo penso que tot, aviam, que posin aquí l'Hermitage o complien l'aeroport, ja li dic, dic, jo em sembla que és bo per la ciutat, no? Diu, sí, doncs aquí diem no, que no. Diu, quedarem com una ciutat provinciana, el pas que anem. Diu, ara, diu, vostès han de fer una cosa... quan els hi baixi el turisme per culpa d'aquests que decideixen, o sigui, s'han de demanar una indemnització, ja que no ve turisme per aquestes coses, doncs s'han de demanar una indemnització que els mantinguin ells.
Ah, però que has pujat un enllà sindical del taxi, potser, avui, o què, Toni?
És un senyor que jo penso que, bueno, pel cognom, és un senyor que té poder, perquè a mi m'ha explicat que ell trucava al... trucar a l'Ajuntament, parlar amb el regidor tal, i m'ha dit aquest tipus de coses. No?
Caram, o sigui, l'has investigat després una mica.
Jo, home, sí, pel cognom jo l'he investigat i m'ha investigat, m'ha mirat, no? I he pensat, doncs, aquest senyor sí que és un senyor que té el seu poder, no? I m'ha parlat d'això, del poder del no. Diu, aquí diem no de tot, diu, quedarem com una ciutat provinciana.
Toni, una abraçada molt gran, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda. Quedarem com una ciutat provinciana, al final, Ivan, o què?
Jo dic que no.
Tu dius que no, el Guillem...
Podem fer un debat un dia, també.
I tant, i tant. Bé, el Guillem, d'alguna manera, ha apuntat maneres, les últimes...
No, ja, per això dic que...
A les últimes intervencions,
no? Per això deia que li podria dir moltes coses, però no hi ha temps.
Jo m'atreviria a posar 5 noms sobre la taula...
De qui podria ser, no?
I segurament podríem arribar-la a encertar i tot, gairebé. Però bueno, no, ho deixarem així.
No,
crec que, evidentment, no sóc un defensor... Hòstia, el no...
És difícil, això, Guillem.
Sóc un ferm defensor de la Barcelona del sí, cosa que vol dir una Barcelona amb criteri propi, amb sobirania i per prendre les seves pròpies decisions i no estar sempre responent als projectes, o en aquest cas d'ENA o de determinats poders, per cert, l'Hermitage, amb actius russos que ara estarien en contradicció, alguns dient si hauríem d'estar prohibint la proposta de l'Hermitage avui, quan estiguéssim ara de cop i volta construint-lo, privatitzant el port. Dit això, si Jocs Olímpics o no, podem tenir el debat profund un dia.
No, dius que no, però heu donat suport als tres, a tots els pressupostos de la Colau, aquest, en aquesta legislatura.
Però seria del sí, no del no, llavors.
No, és que això és la Barcelona del no. La de la Colau és el, que lligava amb el que deies de les declaracions de Colau, que no lligaven amb el que havien de debatre, que és el model de la ciutat. És que sí que té a veure el que ha passat avui amb el model de ciutat. Sí que té a veure. Té a veure amb facilitar recursos econòmics a uns sectors que alguns s'ho mereixen, amb comptes, i també a l'economia productiva. Perquè a mi m'ha agradat molt la intervenció del Toni.
Sempre,
de
l'Ermita, Toni és brillant.
No el Primavera Sound, i això és el model de ciutat que ens està deixant les esquerres. I aquest és el problema que
no
tenim.
No el Primavera Sound, anda que no s'ha corregut ni res per dir sí al Primavera Sound.
Però el Primavera Sound se'n va, la meitat del Primavera Sound se'n va a Madrid.
Ja, però després que l'alcaldessa digués sí. És a dir, ella va sortir a donar la cara dient que i tant que sí.
Però el Primavera Sound principalment va dir, escolti, nosaltres marxarem de Barcelona perquè es volen triplicar les taxes del lloguer de l'espai del Fòrum.
I no era
l'única reivindicació. El resultat de tot és que al final el Primavera Sound se'n va a Madrid. I aquest és el problema de la Barcelona del Nou. Per tant, aquí el que cal és un altre model de ciutat totalment diferent al de la Colau.
Escolteu-me, jo... no sé, veniu un altre dia. És que
no,
estem
això, jo li vaig posar al Toni un dia a fer un debat exclusivament monogràfic sobre Barcelona per contraposar...
La setmana vinent, si voleu, els tres. La setmana vinent.
Sense ordre al dia... I allà ja veureu com...
Vinga,
no
sense ordre al dia. Parlarem. Fet. Ja està, comprat, Absolutament comprat. I abans... Guillem,
bona tarda.
Moltes gràcies. I que interessant tot el que dieu els tres. Moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa. Arribem a les 4 i de seguida continuem parlant d'Anonymous i el que està fent a Rússia. Ara tornem.